Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Notícies d'avui dilluns 30 de març d'aquest 2026 i una informació que ve marcada per la tramuntana i les seves conseqüències. Primer de tot, hem de dir que la tramuntana va fer caure un pal de llum i també va generar un incendi a Vilanera. Un incendi que va deixar sense llum durant 2 hores l'escala, a la nit de dissabte a diumenge, i també destaca la caiguda de senyals de trànsit, arbres o tendals. I més enllà d'aquestes conseqüències, hem de parlar de la intensitat de l'episodi, una intensitat que no es veia des de fa 14 anys, des del febrer del 2012. Són 5 dies amb ratxes que han superat els 100 km per hora i s'espera un nou pic de tramuntana per demà dimarts i que l'episodi s'allargui fins dijous. Ens fem ressò de l'Assemblea Anual de Socis i Sòcies del CER, una assemblea on es va parlar bàsicament de continuïtat per l'any 2026. Es va parlar de la secció d'escacs, de la renovació del bar, de les millores de la sala gran i de les noves línies de treball entre la Junta i les seccions. I una tramuntanada que també ha afectat a l'esport. S'han hagut d'ajornar els partits de futbol, la primera cursa comarcal de BTT infantil i la regata de vela Costa Brava Sailing Meeting. Sí que s'ha jugat el segon equip de futbol i s'ha mantingut el primer slàlom clàssic del kàrting L'Escala. I com dèiem, en meteorologia, tot centrat en la previsió d'aquesta tramuntanada. Avui, amb una mica de recalmó, ha baixat d'intensitat, però demà de nou grupada encesa i ratxes de més de 100 km per hora. Ens hi tornem a trobar a les 6 amb l'ampliació de totes aquestes notícies amb l'informatiu local. Per la meva part, que passeu molt bona tarda i ens hi tornem a trobar. A reveure.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.6.
A Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil era i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
Quatre gotes.
Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua, i comença l'espectacle, que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
Quatre gotes.
Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
Gràcies a vosaltres.
Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
Treballem per això, o sigui... necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021-2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant ben fets.
En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputats, ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades... protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
Quatre gotes.
I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
I per últim, quan tornem a patir una era, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de passar és que, malgrat que hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
Moltes gràcies a vosaltres.
En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
Gràcies a vosaltres per venir.
Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduíssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot, el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè clar, a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord, Però un cop fa el baldeig, la primera, els primers litres de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
Coi, per què no?
Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat, en tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocat de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Però són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més bé. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
Gràcies a vosaltres.
En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell,
contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al 4 Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
4 Gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Eres mi deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más.
Lo mío es tan absurdo, sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Yo lo sobre mojado, yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado, me hace abrir. Siempre me olvido que lo olvido, siempre se acuerda. Yeah,
de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí.
Quieres disparar a matar. Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Ya lo he mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón, eso ya me ha pasado. No tendrás de abrir. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda de mí. Ya lo he sobremojado.
Llevas tantos balos perdidos, ya no tengo miedo. Sanando todas esas heridas, me he vuelto de cero.
Hay una promesa cumplida, no tiene remedio. Ni yo que me declaro culpable de caer en tu juego.
Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril.
Siempre me olvido.
Que lo olvido. Siempre se acuerda de mí.
Yo lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril.
El teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Es una tortura perderte.
Yo sé que no he sido.
necessària.
No te rajes, de lunes a viernes tienes mi amor. Déjame estar, que me jode mi negra. No me castigues más, porque allá afuera, sin ti no tengo más. Yo solo soy un hombre arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo, y es que no estoy hecho de cartón.
No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo.
Intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera. Un estiu enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer, la nostra gent, que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert de bates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. La nostra gent, que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. I després d'això, quan perdem el fil, ho trobarem tot buscant un motiu, que després d'això
Pascal.
But just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going
round round my head.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
We're
know, we wine and dine. Did them things that couples doing in love, you know. Walks on the beach and stuff, you know. Things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans. Even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex.
Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. We're trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Oh, what? Crazy, oh, what?
Tryna be your lady. I think I'm going crazy.
Shut up,
what?
Shut up, just shut up.
La xarxa.
Música a la ràdio més propera.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.